EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvinguts a un nou episodi d'EmPodcat, que com sabeu és un espai on conversem sobre urgències i emergències sanitàries, i això ho fem amb un equip multidisciplinari multicèntric. Per un costat tenim l'Albert Homs. Albert, hola, bon dia, què tal?
Hola, bon dia. Des de la Baixa Cerdanya, avui un dia amb solet ben guapo.
On et podem trobar, tu també, a part de la Cerdanya, a les xarxes socials, on estàs tu?
Tinc un blog que es diu mhermetpirineus.cat i també estic a Twitter per aquesta mateixa adreça i a mastodon.cat també per aquí.
Molt bé.
I també aquí l'EmPodcat, oi?
Molt bé. I bueno, jo sóc en Xavi Basurto, que sóc metge d'urgències de l'Hospital de Figueres, que també estem a urgències, estem a la USBA 606, i a través de les xarxes, doncs, bueno, a través del blog que tenim d'urgem.cat, i a Twitter doncs, som @urgemcat. I bueno, avui tenim un nou episodi que crec que és el número 22, si no m'equivoco, que no, Albert? És el 22 aquest? I com sempre tenim diferents seccions en l'episodi i tenim un tema central que l'Albert ens explicarà. Avui volies parlar de l'IGEL. Ens volies fer una introducció o un... Què ens volies explicar sobre això, Albert?
No, una introducció no. Al final ha resultat gairebé ser un compendi.
Home...
A veure si ho podré resumir.
Anava a dir, tindrem prou amb un sol episodi o...
Sí, va, sí. Doncs, com sempre, sempre que tinc un tema, ve publicat en el meu lloc web. De fet, està publicat d'aquest matí, del dia que gravem, però ve d'algun lloc. En aquest cas, ve de, si us en recordeu, de la recomanació que vaig fer l'episodi passat del doctor australià, Cliff Reid, doctor del Sydney HEMS, que va publicar un fil de Twitter en què parlava justament d'aquest estri.
Sí.
I és un estri que el tenia en molt bona consideració, i aquest fil d'ell deia, compte que no... també té les seves complicacions, eh? També no és una panacea. I, bueno, ho vaig començar a mirar i dic, hosti, això és més interessant del que em pensava, i n'ha acabat sortint aquesta entrada i ara no acabarà sortint aquest àudio.
Val.
Si comencem pel principi, la IGEL és un dispositiu de gestió de la via aèria, de maneig de la via aèria dels pacients. Entra en una categoria dels dispositius supraglòtics. Supraglòtic vol dir que està per sobre les cordes vocals. Vol dir que no passarem un tub endotraqueal per sota les cordes, que quan inflem el pneumotaponament aïllem la part baixa de la via aèria de tota la part superior i, per tant, es disminueix el risc d'aspiració i alhora s'aïlla, és a dir, el gas que entra per dins el tub no fuga per enlloc. Això és la idea dels dispositius infraglòtics. Amb els supraglòtics el que fem, amb aquest dispositiu fem entrar el gas de l'exterior directament cap a la glotis, cap a les cordes vocals, però no les arribem a travessar. Llavors no fem un aïllament complet. Per això la idea de supraglòtic et permet ventilar, però no et garanteix una estanqueïtat de la via aèria. Per tant, pots tenir fugues i pots tenir aspiracions. Poques, però en pots tenir. No hi ha una garantia que no pugui passar. Dels dispositius supraglòtics, el més conegut, el més antic, és la mascareta laríngea, que no deixava ser un tub, com un tub d'un tub endotraqueal, és a dir, un conducte d'un centímetre i mig o d'un centímetre de diàmetre, i a diferència del tub endotraqueal, que el que hi ha és, abans d'arribar al final del tub, hi ha aquest globus que s'infla dins la tràquea per aïllar, el que teníem era al final d'aquest tub, en la mascareta laríngea, teníem una mena de, com una mena de pneumàtic en forma d'ou que s'inflava allà i el que feia era feia una mena de segell, no? Això és el que la mascareta laríngea de primera generació era això. Diferents marques, diferents models, el que tu vulguis. Llavors, en posterioritat van sortir els dispositius de segona generació, com és el cas de l'IGEL, que a més de tenir aquest sistema de segell, aquest sistema d'aïllament, tenien alguna forma d'aspirar el contingut gàstric. En el cas de l'IGEL tenim un conducte pel que pots fer baixar una sonda gàstrica i aspirar el contingut, de manera que disminueixes el risc de que hi hagi regurgitació i, per tant, el risc d'aspiració.
Això és molt diferent jo, que menys el que estic acostumat a fer servir alguna vegada, és la Fast Track. No té res a veure, amb l'IGEL?
Té a veure en el sentit que és supraglòtic.
Supraglòtic, sí.
És primera generació amb l'afegit de que és intubable. Que pots passar un tub per dins. Però és primera generació, perquè tu poses la Fast Track, infles el pneumotaponament de la Fast Track i segelles. No arribes a aïllar perquè si vomita, doncs anirà cap endavant i arribarà al pulmó. Sí. En el cas de la Fast Track, és una mascareta intubable. Sí. És una mascareta laríngea intubable. En el cas de l'IGEL tenim que és una mascareta laríngea, sí, que no és intubable, ja en parlarem d'això, i que pots fer el drenatge del contingut gàstric per al tub del costat. Després n'hi ha altres, hi ha la Supreme, hi ha molts altres dispositius que també permeten fer el mateix. La gran diferència de l'IGEL amb aquests altres dispositius és que, així com els altres dispositius tenen aquest pneumotaponament, és a dir, és un globus que s'infla amb aire, l'IGEL no el té. L'IGEL, el segell aquest el fa, sí, amb el tipus de material del que està fet a l'extrem proximal de la sonda, és el que entra dins el pacient. Intento escriure una miqueta com és aquest aparell, com és aquest dispositiu. Evidentment, a l'entrada trobareu les imatges corresponents i de més, però bueno, intento escriure una miqueta. Si anem de fora cap a dins, tenim el nostre connector per enxufar-hi la bossa amb o el respirador, el que correspongui.
Perdó, Albert, el respirador manual.
Oh, i tant. Ostres, urgent mot del dia. Primer urgent mot abans dels urgent mots. Molt bé, m'agrada. El respirador manual.
Vale.
Fantàstic. Això, si anem de distal a proximal, és a dir, de fora cap a dins, tenim aquest connector, un parell de centímetres per sota aquest connector, aquest dispositiu, en comptes de la mascareta laríngia tradicional, que és aquest tub que arriba fins a baix a la, que n'hi podríem dir la mascareta, el que entra dins la glotis, aquest canvia la forma, passa de ser un tub, diguéssim, circumferencial, no? És a dir, un cilindre circumferencial, i passa a ser un cilindre així elipsoide, és a dir, en comptes de ser una circumferència, és una mena d'ou, de forma d'ou, que s'estira cap avall. Per què és així? Doncs perquè al costat d'aquest conducte nostre on connectem la bossa de ventilació ja hi ha el conducte per on passarà aquest tub gàstric que us comentava. La part més distal d'aquest tub, perquè conté els dos conductes, és rígida, no es pot deformar i a més és forta, de manera que impedeix que el pacient, un cop dins la cavitat bucal, ho pugui mossegar. Com per exemple passa amb els tubs endotraqueals. Si tens un pacient que no està prou sedat o prou relaxat, pots trobar-te que et mossegui el tub i l'obstrueixi. Aquí ja pot mossegar el que vulgui, que no l'obstruirà.
Sí, és totalment rígid aquesta
Completament
part.
Rígid. Completament rígid. Si anem baixant una miqueta més avall, té una forma similar, però ja no és rígida, ja és més deformable, que és la que ens quedaria per la part de darrere de la llengua. Això és un tub que és més o menys recte, però clar, un cop posat quedarà la part que va a la glotis a 90 graus respecte al, més o menys, respecte on connectaràs la bossa de ventilació, no?
Sí. Sí.
Que és aquesta segona part del tub. I a la part final, el que diguéssim ens fa de segell per separar la glotis, per separar la laringe de l'esòfag, aquesta part final, doncs, és el que us comentava, que no té un globus pneumàtic que es pugui inflar. És d'un material així com viscós, una certa textura gelatinosa. La idea que hi ha és que aquest material, la forma que té ja de seguida encaixa molt bé dins l'estructura anatòmica i amb la temperatura aquest material acaba adaptant-se a la forma i acaba segellant, és a dir, acaba ocupant tot l'espai i acaba fent un segell. Aquesta forma és més o menys una mena d'hexàgon, que la meitat més baixa de l'hexàgon és una miqueta més allargada que l'altra. Això és mirar la imatge. En aquesta forma hexagonal és on el conducte de ventilació ens projectarà l'aire cap a dins les cordes vocals i cap a baix a la tràquea. I a la part ja més llunyana d'aquest tub hi surt aquest conducte gàstric per al qual passaríem la sonda per aspirar contingut gàstric, d'acord?
I entenc, per exemple, el nom d'IGEL, el gel ve d'aquesta textura de la part final d'aquesta mascareta o no? O deu ser per això, no? O interpreto o no?
M'imagino que sí.
Deu ser una textura així com de, no? De viscosa, gelatinosa, no?
Si el toques, és com enganxós i, a més, té una certa, el pots apretar, és a dir, no, es pot deformar una miqueta, no és rígid, estrictament rígid. No ho he comentat al principi, els senyors de Intersurgical, que és el fabricant d'aquestes mascaretes, no ens esponsoritzen. De fet, no deuen saber ni que existim i, per tant, no tenim cap conflicte d'interessos amb això.
Home, jo crec que gairebé te puc garantitzar que no ens coneixen,
Segur que no. El fabricant ven aquest dispositiu, el ven en dos formats. Un format, diguem-ne, anestèsia, que bàsicament el que et ven és la mascareta, només la mascareta, amb un suport perquè no es deformi. Aquest format el ven per pràcticament totes les talles d'humans, des de 2 quilos fins als que facin falta, amb diverses talles. Uh-huh. I després el ven també en un altre format que es diu Rhesus Pack, que està pensat per als serveis d'emergència. Uh-huh. Aquest només en ven en 3 talles d'adult. I aquest pack ve la mascareta dins el seu envàs de plàstic, ve també un sobre de lubricant, que ja parlarem del lubricant, ve la sonda gàstrica i ve una corretja de roba per fixar aquesta mascareta en el seu lloc. La mascareta Rhizospac, a diferència de la mascareta d'anestèsia, té uns ganxos a la part distal, a la part que queda per fora de la boca, té uns ganxos en els quals hi fixes aquesta corretja de roba. I llavors això queda fixat. El dispositiu aquest té dos cares. La cara que podríem dir interna, que per cara interna entendríem la que mira cap a la laringe, i la cara externa, que per entendre seria la que mira el paladar del pacient. A la cara interna, aquesta mascareta Rhizospac, on tenim el connector, i li surt un tubet, que ja explicarem de què va també això, a la cara externa, i té el número de la talla amb una ratlla. O sigui, ja tenim més o menys clar aquestes mascaretes. Hem dit tres talles d'adult pel Rhizospac i moltes talles més per tot el d'anestèsia. Les tres talles d'adult, això vol dir que ja tenim talles. No és un dispositiu que serveixi per tothom el mateix.
I entenc que per nens no, en format de Rhizospac no existeix.
No, no existeix.
Vale.
En el Rhizospac o les talles d'anestèsia per adults són les mateixes mascaretes, de fet. Tenim tres talles i la talla el fabricant les distribueix per pes. La talla 3, que té un suport de color groc o una anella de color groc, aquests ganxos que us deia per posar les corretges, per posar la cinta, aquest l'indica per gent entre 30 i 60 quilos. El que n'hi diu adults petits. 30 quilos és un adult molt petit, eh? La talla 4, que és la que té l'anella de color verd, o el suport, en el cas d'anestèsia, de color verd, per evitar que es deformi, aquest s'hauria d'utilitzar per gent entre 50 i 90 quilos. Si veieu, hi ha una certa escabalca una miqueta entre la talla 3 i la 4, hi ha un cert cavalcament de pes. I la talla 5 és a partir de 90 quilos. Aquesta és el codi de color és taronja. Això ja són adults molt grans.
Sí, amb la talla 4 gairebé faries la majoria de gent, no? Entre 50 i 90 quilos.
Amb la talla 4, segons això, amb una talla 4 ja podríem fer. Què passa? Doncs que una cosa és el que diu el fabricant i l'altra és el que diu la realitat. I hi ha una certa evidència, hi ha algun estudi que ho ha fet, que el que ha acabat concloent és que talla 4 per dones, talla 5 per homes. I el resultat és una miqueta millor, bueno, aquí segurament entraríem ja en els valors estadístics de les coses, fer servir la distribució que diu el fabricant o fer servir aquesta, 4 dones, 5 homes. Quedem-nos amb la idea que hi ha una distribució per pes, i compte, quan parlem de pes, no estem parlant de pes real del pacient.
Sí.
Aquí hauríem d'estar parlant d'una mena de pes ideal. 90 quilos per un paio que fa 2 metres és un pes més que raonable. Però si en fa metre i mig, els dos pesen 90 quilos, però la seva via aèria no té la mateixa mida. És una cosa que això, el tema dels pesos, sempre s'ha de tenir present. Com que sóc un home senzill, a mi m'agraden les coses fàcils, dones 4, homes 5. És un home petit. Bueno, doncs posarem 4. Però fàcil. O sigui, aquí ja tenim clar, la talla ja està. Fàcil, fàcil. Aquest està molt senzill. No hem de mirar pesos i tal. Sabem la talla, ja tenim la nostra talla. O sigui, el carro d'aturades del meu hospital, doncs tenim un 4 i un 5. Un cop ja sabem la talla, com l'hem de fer funcionar? De fet, potser abans de dir com l'hem de fer funcionar hauríem de tenir clar per què la farem servir. Perquè jo molt ràpidament he passat dels dispositius supraglòtics, per què serveixen aquests dispositius? Doncs mira, potser el més senzill o que els nostres oients potser entendran millor és allà on faria servir un Gedel, pots fer servir això. Et serveix per ventilar sense que es col·lapsi la via aèria, que seria la mateixa idea que pel Gedel, i et serviria per mantenir una via aèria permeable amb malalt inconscient. Clar, amb malalt inconscient també pots tenir una via aèria permeable si el poses en posició lateral de seguretat. Per tant, aquí hauries de valorar fins a quin punt t'interessa fer servir aquest dispositiu o no. Si has de ventilar, és evident que necessites alguna cosa que et garanteixi que la llengua no caurà enrere i no obstruirà la via aèria. Avantatge d'això, respecte al Gedel, que amb el Gedel, a pesar de tenir la cànula, tu has de manipular el cap del pacient per garantir que ventiles adequadament. Aquí, un cop tens això posat, quan ventiles anirà cap on toca. No hauràs d'estar manipulant el cap del pacient per ventilar adequadament. Si una vegada has posat això, ja pots ventilar i anirà on toqui. No, amb el Gedel el poses a ventilar i vés a saber on anirà per allò. Potser la llengua sí que no caurà enrere, però és molt fàcil que et comencis a insuflar aire a l'estómac i llavors tens una altra mena de problemes. D'acord? Ja sabem què és la mascareta, sabem quines talles tenim, sabem on l'hem de fer servir. Com es posa aquesta mascareta? Com es fa servir? Detall important. Aquesta s'ha de lubricar. De fet, tot s'ha de lubricar perquè entri als puestos, però aquesta s'ha de lubricar molt bé. El fabricant insisteix que l'has de lubricar per totes les cares. És a dir, la part de la mascareta, la part d'aquesta que hem dit que va a la glotis, s'ha de lubricar tots els costats, el costat posterior, l'anterior, els laterals, el frontal. I com que ho lubriques molt per tot arreu, home, t'has d'assegurar que no et passis, que no hi hagi massa lubricant fora de lloc. Per tant, et diu, lubrica'l bé, però que no hi hagi gotes de lubricant que s'obren, que pengen por ahí. Un cop ho tens lubricat, pots fer servir, en el cas de la mascareta d'anestèsia, el suport aquest que us deia per evitar que es deformi, ja té un botonet en el qual poses el lubricant allà i vas passejant la mascareta i t'assegures que pràcticament no et sobra lubricant enlloc. En el cas del Rizuspac aquest, doncs tu agafes l'envàs de plàstic de la mascareta, fots el lubricant a dins l'envàs de plàstic i vas remenant per allà, vas sucant la mascareta. O sigui, l'envàs et serveix per fer fàcil aquesta maniobra de lubricar. Pots deixar la mascareta lubricada allà dins l'envàs a l'espera de que la puguis posar. Aquí no hem de comprovar cap pneumotaponament, perquè no n'hi ha. És a dir, en aquesta part de la preparació de la mascareta, doncs no hi ha pneumotaponament a comprovar. Ja tens la mascareta lubricada, ja la tens a punt. Et toca llavors preparar el pacient. Què vol dir això de preparar el pacient? Bueno, com que és el que anem a fer és gestionar la via aèria d'aquest pacient, és anem a resoldre un problema de via aèria que té aquest pacient, però ens hem d'assegurar que el tenim en condicions de poder-ho resoldre, això. L'hem de preoxigenar també com puguem. Un dia parlarem de la preoxigenació, si voleu, perquè també és un tema que dona per molt. I l'hem de posicionar el pacient adequadament per a poder-li posar la mascareta. Perdó, dispositiu supraglòtic, perquè ben bé mascareta no és això. Aquesta posició del pacient, això també donaria un dia... Estic veient que haurem de parlar un dia de moltes coses de via aèria, perquè hi ha masses coses aquí també. Aquesta posició del pacient té una posició ideal, que és la posició de flexo-extensió. O sigui, una posició en què flexionem i extensionem alhora. És com una cosa així, que dius, home, però si estem dient una cosa i la contrària simultàniament. A la meva entrada al blog veureu que hi ha un dibuixet del doctor Crimes, em sembla que es diu, que és un anestesista que també ja en parlarem algun dia d'aquest senyor també. Bàsicament el que vol dir és que si us sona de la reanimació neonatal, que us parlen de la posició aquesta d'ensumar, doncs vindria a ser una cosa així. És a dir, això en anglès també n'hi diuen d'aquesta posició de ear to sternal notch, que bàsicament el que fas és queda en una línia paral·lela on estigui repenjat el malalt entre el manubri esternal i la oïda. Aquesta posició que et permet és moltes coses, entre les quals queden molt ben alineats totes les estructures de la via aèria, que en una forma bastant recta, no es comprimeixen entre elles. Tenim el pacient en condicions, tenim la mascareta en condicions, doncs ja podem anar-la a posar, aquesta mascareta.
Per tant, Albert, una pregunta. Aquesta posició és recomanable, però tampoc deu ser imprescindible, no?
De fet, no és imprescindible. Un dels usos que tenen aquestes mascaretes, aquests dispositius supraglòtics, és poder-los posar en condicions variades. Ja està descrit posar-ho amb gent asseguda, per exemple, dins d'un cotxe. Està descrit amb gent que s'extuben quan els operen en prono. Pues, aquestes operacions estranyes que es fan en prono, pues, hi ha hagut algun cas de gent que s'ha extubat estant en prono. Això és un drama, perquè és de mitja operació, tens un tio en prono, com collons ho fas? Pues, guaita, el cas que és una mascareta d'aquestes des de sota, amb malalts posicionats de costat. S'ha provat de totes les maneres. Clar, quina és la millor? Aquesta. Per tant, hauríem d'intentar portar la que ens proporcionarà més possibilitats d'èxit. Però, certament, es pot provar amb qualsevol. El cas típic pels que fem extrahospitalària, però el cas típic seria aquest, el de tens un tio dins del cotxe que l'has de ventilar. Depèn de quines circumstàncies estigui atrapat aquest senyor, ventilar de segons com és infumable. Si no et pots ficar per darrere, preguntar, és un drama. Pots intentar posar una mascareta d'aquestes i amb això pots anar aguantant fins que estiguis en condicions de procedir al que toca.
Sí. Clar, jo pensava, t'ho preguntava pel tema del malalt traumàtic, que clar, si has de començar a fer moltes maniobres amb les cervicals i tal, doncs potser és més complicat.
També.
Si no és una posició necessària, bueno, doncs suposo que igual que fas la intubació orotraqueal, no? Si no és traumàtic pots manipular una miqueta i si és traumàtic, doncs clar, lògicament s'ha d'anar molt més en compte.
Correcte, sí, tens tota la raó.
Per tant, jo t'hauria... O sigui, el fet que sigui un malalt traumàtic i pugui sospitar que té una lesió cervical no seria contraindicació de fer servir aquest IGL, no?
No és cap contraindicació. Sí que et diria que en aquest cas aquesta posició ideal, doncs segurament no la podràs aplicar, perquè com que manipularies la columna cervical, doncs no tocaria. Llavors hauries d'anar a una posició subòptima.
Val.
De totes maneres, ara quan parlem de com fer-ho, ja veuràs que hi ha una manera de resoldre, entre cometes, aquesta situació que estàs comentant del malalt traumàtic. Primer pas per posar aquest dispositiu, obrir la boca. Podem fer servir la tècnica aquesta del creuament de dits, que si ara estiguéssim en vídeo, doncs veuríeu que vaig fent amb els dits això que amb el polze cap amunt mentre el creuo amb l'índex cap avall. És la forma que tenim típic d'obrir les boques de la gent. Problema, que si obres així també estàs prenent espai per on després hauràs de posar la mascareta. L'altre és simplement poses el dit damunt del mentó i tires avall i obres la boca. Si ho fem amb dos operadors, que seria ideal fer-ho amb dos operadors, doncs el que fas és, el que no té la mascareta a la mà, el que fa és poses els polzes damunt del mentó, mentre amb la resta de dits aguantes el cap en posició neutra i desplaces avall, amb els polzes tires avall la mandíbula i obres la boca. El que comentàvem del malalt traumàtic, doncs fem això. És a dir, l'ajudant es posa agafant amb els polzes damunt del mentó, els altres dits aguantant el cap en posició neutra, i amb això obres la boca mentre no bellugues el cap. Doncs un cop ja tenim aquesta boca oberta, ara ja ens toca posar la mascareta. Com totes les mascaretes laríngies, hem de tendir a buscar el paladar del pacient amb la mascareta i, evidentment, el forat per on sortirà l'aire cap a la laringe, el que ha de fer és estar mirant cap a la llengua. Si fotem el forat mirant cap al paladar i el deixem mirant cap al paladar, doncs clar, quan entrarem la mascareta al revés, això serà un merder. No és possible. És a dir, hem de tenir al final de tota la maniobra, la mascareta ha de quedar amb el forat de ventilar, és el forat per on sortirà l'aire que nosaltres entrarem des de fora amb la bossa de ventilació, ha d'estar mirant cap a la glotis, cap a la laringe.
Bueno, de fet, el tubo ja té una forma així una mica convexa, no?
Sí. És a dir, realment hi ha una certa... Per poc sentit comú que hi posis, ja veus que ha d'anar d'aquella manera i no d'una altra.
Exacte. És com si volguessis posar el tub de Gödel al revés, saps? Vull dir...
Bueno, però és que, de fet, el tub de Gödel diuen que l'has de posar cap amunt i girar-lo després,
sí,
oi?
Sí, però que encara no et pot quedar pas al revés.
Estic segur que trobaríem algú capaç de fer-ho, eh?
Sí, sí.
Perquè sempre hi ha algú capaç de tot. Doncs això, tenim ja estem entrant aquesta mascareta, anem a buscar entrar-la pel paladar, anar rascant per darrere el paladar, vas entrant-la, aniràs veient que va seguint, arribarà un moment en què ja no podràs passar. Hi haurà una resistència que no podràs passar. Llavors ja ha quedat ben posada. Compte amb això, el fabricant insisteix de que quan passes per les amígdales hi ha una certa resistència, que sí que ets capaç de superar, que hauràs d'apretar una miqueta i després ja superaràs. Sí? Us en recordeu que us he dit que a la cara posterior de la mascareta hi ha el número de la talla i una ratlla? Doncs aquesta ratlla negra, que és perpendicular al conducte de la mascareta, aquesta ratlla negra és la que ens ha de quedar més o menys a l'alçada de les dents incisives dins la boca. Si tu veus que tens quatre dits
és que
fora,
no has entrat.
No has arribat, d'acord? Això que us he dit ara són les instruccions que dona el fabricant per poder entrar a la mascareta. I com passa amb tot, doncs hi ha hagut gent que s'ho ha estat mirant, remirant i tornant a mirar, i sembla que si en comptes de fer això que diu el fabricant, entrem la mascareta girada a 90 graus en sentit antihorari, això vol dir mirant, en aquest cas, el forat, en comptes d'estar mirant cap a la llengua, estaria mirant cap a l'orella esquerra, doncs sembla que va millor. I tu l'entres aquí fins que ja realment la vas entrant en aquesta forma així perpendicular a la llengua, i quan ja arribes a darrere la retrofaringe, doncs això, ell mateix ja et gira i et posa pla. Si aneu a la meva entrada al blog, hi ha un vídeo que hi ha un senyor savi que explica això i ho demostra i de més. Una cosa que diu el fabricant, la cosa que diu aquest estudi, realment, faci el que faci, la taxa d'èxit és molt gran. Sí que ens recomana el senyor aquest savi del vídeo, una vegada anem entrant ja aquesta mascareta ja gairebé està a lloc, ens pot ajudar molt l'elevació mandibular. És a dir, si estàs, parlàvem abans de que un tio sol apretant amb el dit al mentó obria la boca, doncs llavors pots aprofitar, quan ja tens la mascareta molt endins, aprofitar i pinçar amb l'índex, pinçar i tirar amunt la mandíbula, si tens els dos operadors que parlàvem al principi, que potser millor amb dos, doncs els dits aquests que tens al costat de la cara agafen les barres de la mandíbula i tiren cap amunt, perquè si tires la mandíbula cap amunt acabes de fer una miqueta més d'espai a darrere la retrofaringe i llavors acabes d'entrar bé la mascareta, que quedi molt ben posadet la punta de la mascareta a l'esòfag i tot quedi ben col·locadet. Així també, com que tirem amunt, hi ha menys risc de que la mascareta ens arrossegui l'epiglotis i la plegui. La mascareta està dissenyada perquè això no passi, però com sempre a la vida, doncs, si ens ho proposem, la podem liar molt. Fins aquí ha quedat clar com s'havia de fer això?
Ha quedat clar. La mascareta ben lubricada.
Sempre.
Intentar anar pel paladar i fins que arribi fins a la línia, no?, transversal que hi ha marcat en la mascareta, no?, que diu que ja estàs a l'alçada de l'arcada dentària, no?
Correcte. Sí. Si hem fet això, ja tenim la mascareta ben posada. Que estigui ben posada no vol dir que serveixi. Ara toca fer el següent, que és comprovar que realment podem ventilar. Com es comprova? Doncs de les maneres que us han explicat a tot arreu, a tots els cursos de suport vital. Ventiles i veure si el tòrax puja o baixa. Pots auscultar a veure si entra o no entra aire. L'ideal, la capnografia. Si tens capnògraf, mires el capnògraf. Hi ha corbes de capnografia cada vegada que exhala. Estàs movent aire de dins els pulmons cap a fora. Si això no passa, tenim un problema. I és un problema d'aquests que s'ha de donar una resposta ràpid, perquè justament li posem això per poder-lo ventilar, i si no l'estem ventilant, li estem fent una putada. Per tant, retirem tot i tornem a començar. És poc probable que passi, però pot passar. Que ventilem bé, goita, doncs passem les corretges aquestes, que passem la cinta aquesta de roba, fixem la mascareta i a partir d'aquí hi ha el que toqui fer. Si estem en una reanimació, doncs el 32, doncs el que toqui. Si s'ha de ventilar, doncs amb ventilació positiva d'un respirador, doncs el que toqui. Si ens hem trobat que fracassàvem, que ja us dic, és poc habitual. De fet, en diferents estudis es parla que l'estimació d'èxit del primer intent és entre el 85 i el 95%. Vol dir que la immensa majoria d'IGLs que posarem a la primera funcionaran. I aquests mateixos estudis diuen que pràcticament s'arriba al 100% al tercer intent. El fabricant diu que no ho provis més de 3 vegades. Això també és tenir-ho present. Que, hòstia, si sí, 3 vegades. Evidentment, totes aquestes coses, quan es diu de tornar-ho a provar, no es torna a provar igual que ho has fet la primera vegada. Si la primera vegada has fracassat, no repeteixis el que t'ha portat al fracàs. Canvia alguna cosa.
Sí, la posició del cap.
O la talla, o l'obrica més, o canvia la posició d'alguna cosa. Canvia l'operador, no sé, el que toqui. S'ha de fer algun canvi.
Tu has dit abans que això podia ser com substitut de ventilar amb el tub de Gödel. El que passa que ho veig més entretingut de posar aquest, l'IGL, o no? Vull dir que el tub de Gödel en 3 segons el tens posat i després amb el respirador manual, no? Vas ventilant, ja sé que no protegeixes la via aèria ni res, però ventiles. En canvi això, mentre l'obriques, no sé què, no sé quantos, home, doncs, és més lent. No sé...
Algun d'aquests estudis parla de que es triga 5 segons a posar-ho. Clar, jo aquests 5 segons a posar-ho m'imagino que és des del moment en què agafes la mascareta preparada i la poses.
Vull dir que el tub de Gödel el portes a la butxaca de l'armilla o dins dins un cinturó que ja portes a la cintura i pum pum el poses. Quan creus que el necessites, en 5 segons ja el tens posat. En canvi, l'IGL...
No et dic que no, no et dic que no, però compta amb aquestes previsions de temps que fem amb aquestes... Saps? Quan fem el nostre pensament mental del que costa fer-ho, el que realment costa. Clar, tu pots ser que posis un Gödel, però, és clar, si això no et resol el problema de ventilar, has perdut un temps preciós aquí. Des de que tu decideixes que posaràs el Gödel fins que el poses, potser encara hi ha un senyor fent unes compressions toràciques, si és una aturada cardíaca, i estàs uns segons esperant.
Sí, però jo, per exemple, el tub de Gödel moltes vegades ja me'l trobo que està posat, no? Perquè hi ha arribat una tango prèviament i ja està ventilant i ja tenen el tub de Gödel i després tu t'hi poses a instrumentalitzar una miqueta més la via aèria. Però ja em trobo moltes vegades el tub de Gödel, o jo quan arribo no necessito obrir cap bossa de via aèria perquè jo ja porto un tub de Gödel a la butxaca, per dir-ho d'una manera. Saps? En canvi, si m'haig d'esperar que obri la bossa de la via aèria i buscar l'IGL i no sé què, pues abans no el tingui posat a la boca el pacient, haurà passat un minut tranquil·lament.
Clar, serveis d'emergències que han optat per aquesta solució per les reanimacions cardiopulmonars. Just avui, el grup de Telegram que tenim un grup de Telegram, no ho hem dit al principi, ja ho direm al final, quan he publicat això ja sorgien explicant coses, i es veu que el grup La Pau, la cooperativa aquesta d'ambulàncies de Badalona, que entre d'altres llocs porta ara el Servei d'Emergències Sanitàries, Transport Sanitari d'Euskadi, estan fent un estudi pilot d'això, que a l'NHS, al Regne Unit, ja fa molt temps que les reanimacions les fan a Migel, els paramèdics. Els paramèdics no, els EMTs, els tècnics, eh? Clar, ells no porten la bossa de via aèria, però quan van al paro, doncs el seu sac on porten la bossa, bossa de ventilació, doncs ja hi porten la IGL.
Sí, però de ser com, jo ho entenc com a substitut de la intubació orotraqueal clàssica.
Jo, pel que he llegit aquí, clar, estem parlant de la reanimació cardiopulmonar. Què funciona la reanimació cardiopulmonar?
Compressions
i tal.
Sí.
Per tant, comences per les compressions i per la desfibrilació, i en el moment en què això ho tens cobert, doncs quan ja has posat els pegats ja ho estàs cobrint amb una sola persona, llavors l'altre va i munta la mascareta. Clar, depèn una miqueta com t'organitzis tu la teva atenció, en aquest cas concret de l'aturada cardiorespiratòria, que és una cosa que és diguéssim, és una coreografia més o menys que pots entrenar i orquestrar adequadament, doncs això serà més o menys lent. Clar, si això ho tens al fons de la bossa, allà a tomar pel sac, a més la bossa de darrere del cotxe que no treus mai perquè és la de... Doncs clar, no et funcionarà igual de bé.
Clar, és que jo ara ho entenc més com un recurs en cas de que la intubació aerotraqueal clàssica no sigui dificultosa i no tingui èxit, doncs després li poses una fastra, o li poses l'IGEL o algun recurs doncs, que sigui més fàcil i més segur, no?
Clar, bueno, és una indicació de la mascareta laringe, dels dispositius supraglòtics, no? És a dir, quan no pots intubar, no pots fer una intubació endotraqueal, doncs llavors intentes ventilar amb un dispositiu supraglòtic. És una de les indicacions dels dispositius supraglòtics, és el rescat de l'altre. Aquí, jo, en el meu pensament, molt bé, aquesta mascareta és ideal per la reanimació del suprarroïdal bàsic. És a dir, ara mateix jo agafaria, si fos per mi, totes les bosses que porten els embús, les bàsiques, trauria els Geddels i fotria això. Que, evidentment, no traurem els Geddels, perquè després de tota la vida fer servir Geddels, a mi em treus també el Geddel i jo també em sento una miqueta despullat, però ho tindria a la vora i, evidentment, hauria d'estar entrenat a fer-ho servir. Lubricar i tal és una miqueta lent, evidentment no seran els 5 segons. 5 segons imagino que és obrir boca i fotre-ho a dins. Jo quan ho he estat remenant amb un ninot, realment és molt ràpid, eh? Vull dir, clar, però tens la mascareta a punt, l'has de preparar primer. Estàvem parlant de que no la podíem ficar a la primera, quan justament a la primera funciona, i si no a la segona també. Ja gairebé segur que l'hauràs pogut posar i podràs ventilar adequadament. Que és la complicació que potser per mi és la més important o la més perillosa, és aquesta, que la posis i no puguis ventilar. Llavors tens un merder important i has de ser ràpid a detectar-ho que no funciona i provar-ho de nou o canviar el que toqui. L'altra complicació que sí que és més habitual, complicació de tots els dispositius supraglòtics, és les fugues. Clar, això no és un segell tan ben segellat com el del tub endotraqueal. És a dir, aquí ja és probable que hi hagi fugues. En aquest dispositiu, que a més no té pneumotaponament, doncs ens podríem pensar que n'hi pot haver-hi més que amb altres dispositius. Pel que expliquen els que l'han fet servir una vegada, és que necessita uns certs segons per acabar-se d'ubicar. Entre que tu l'acabes de bellugar i que la temperatura i de més acabi agafant la forma, o sigui, fuga més al principi que una miqueta més enllà. Hi ha un estudi por ahí que han mesurat realment quan fuga. I es representa que a partir de 26 centímetres d'aigua de mitjana, amb una desviació estàndard de 8, és a dir, de 18 fins al que toqui, bueno, tampoc és 18, és igual, 20, més o menys aquest número, 20 i bastants centímetres d'aigua, que això ja és una pressió, ja una certa entitat, és probable que fugui sempre. Per sota d'aquí no acostuma a fugar. Si ens fuga molt, si fuga només una miqueta, oi, te tira, ja està. Si realment veus que fuga molt, intentes manipular la mascareta trobant la posició ideal, la posició en què fuga menys, i si tot així segueix fugant és que probablement has posat una mascareta més petita del que tocava. Llavors és quan l'hauries de canviar per una de més gran. I finalment, posats a buscar complicacions d'aquesta IGEL, és el tema de la regurgitació, no? El mateix que tenen tots els dispositius supraglòtics, és a dir, si el malalt vomita, se'n pot anar al pulmó.
Sí.
Avantatges d'aquesta segona generació, que tenen un forat, el gas de l'estómac ja pot sortir pel forat, i si es regurgita, doncs el líquid també pot sortir pel forat. De fet, hi ha por ahí algun cas d'aquests de que detecten que el malalt vomita quan veuen que surt la porqueria pel forat. Però la gràcia del forat no és que surti per aquí. La gràcia del forat és que tu puguis entrar al tub per treure-ho. El que es comentava abans quan us descrivia la mascareta aquesta IGEL, i aquest conducte és un conducte molt petit, passa una sonda del 12, s'ha de lubricar molt bé perquè si no passa. El que et diuen de fer és agafar d'aquell sobre de lubricant que teníem en el Resus Pack que havien fet servir per sucar la mascareta, doncs poses una miqueta, el que puguis, el que càpiga, el poses a dins del forat, també n'hi podries posar la sonda i llavors entres la sonda, aspires tot el que puguis. Cal fer-ho sempre? Home, no cal fer-ho sempre. Amb una aturada cardiorrespiratòria jo us recomanaria que ho féssiu sempre, perquè si buides tot el contingut de l'estómac, el que tenia el pacient més, el que se li pugui haver donat mentre se'l ventilava amb el boca a boca o amb el que sigui, tota la pressió que puguis treure de dins l'abdomen és pressió que també trauràs de dins del tòrax, per tant, hi haurà una millor hemodinàmica del pacient mentre fas la reanimació. I a sobre, com que el buides, doncs hi ha menys risc de que regurgiti, per tant, perquè broncoaspiri. Salvetat de sempre, amb una aturada cardiorrespiratòria, el que s'ha demostrat que funciona són les compressions toràciques de qualitat i la desfibrilació precoç. Si aspirar suposa dificultar això, no ho facis. Vale? És a dir, lo important és lo important. Compressions toràciques de qualitat i desfibrilació precoç. Això ho tens cobert? Vés a buidar. Si no ho tens cobert, no ho facis.
Perquè el que buides és, pretens buidar aire o contingut gàstric? O sigui, l'aire o líquids o sòlids? Perquè per aquella sonda no crec que puguis aspirar molta cosa, no?
Sòlids, poc. Aire, molt, espero, i gas i líquid, el que hi hagi. El que és més molest habitualment és el gas, és l'aire. Però, bueno, si també t'emportes líquid, doncs mira, una cosa menys que hi ha per preocupar-se. Sòlid, evidentment, si hi ha...
Si hi ha espaguetis, si ha menjat espaguetis, doncs és complicat.
Doncs l'espagueti no te l'emportaràs. Bueno, no sé, igual si són d'aquests petits...
I la sonda aquesta representa que és suficientment llarga per arribar a l'estómac, sí, no?
Sí, sí que ho és, sí, sí, sí.
Veig que sí.
Va, us en recordeu al principi, quan us descrivia el dispositiu, us he dit que en el connector, en l'extrem distal del connector, hi sortia un tubet. I ara que estàvem parlant de la reanimació cardiopulmonar amb aquest dispositiu, justament aquest tubet serveix per una de les coses que en el seu moment va estar de moda i que ara ja no se'n parla gaire i no sé si tornarà, que és l'oxigenació apneica. És a dir, en el seu moment es va fer la hipòtesi de que si nosaltres podíem proporcionar oxigen a la via aèria, doncs el malalt es anava oxigenant independentment que es ventilés o no. Els senyors que van dissenyar la IGL aquesta van dir, ep, aquí tenim negoci, i el que han fet és posar aquest conducte en el qual tu connectes una tubuladura d'oxigen connectada a l'ampolla, obres l'ampolla i per aquí va entrant oxigen, independentment que ventilis o no. Evidentment, la connexió de la bossa de ventilació està oberta. Si estem fotent gas a pressió i no surt per l'altra banda, l'aliaríem, també. És una altra eina que hi ha. És a dir, en el seu moment això tenia molta requesta, ara jo diria que ha caigut en desús, que mai havia arribat a estar en bus, això de l'oxigenació apneica, però tenim aquesta possibilitat si fem servir la mascareta aquesta RhizoSpac. I ja, bueno, ara de la mascareta ja pràcticament ho hem dit tot. Quina mascareta triar, com preparar la mascareta i el pacient, com es posa, com fer servir el conducte gàstric per descomprimir estómac. Ara ja ben bé només ens queda treure-la. Treure-la quan? Bueno, bàsicament, si el pacient es mor, la treus. Treure una cosa que s'ha mort, doncs la treus i ja està, no té més drama. Si no l'hem treda perquè no s'ha mort, s'hauria de retirar abans de 4 hores. Vale? A diferència de les mascaretes laríngies amb pneumotapurament, que sempre podies, en el cas de la Fastrac que havies parlat abans, no? És a dir, la Fastrac, un cop has intubat per dins la Fastrac, doncs desinfles la Fastrac i ja la trauràs quan estiguis en condicions. Aquí, clar, aquí no hi ha res a desinflar, això s'ha de treure a 4 hores des del moment de la inserció, és el que diu el fabricant. Quan la traurem? Doncs si resulta que ho hem fet tan bé, el que sigui, que el pacient es recupera i comença a voler escopir el dispositiu aquest, doncs el traurem. Evidentment, el traurem si no el queixala. Si l'està queixalant, no tibarem amunt, el traurem quan estiguem en condicions de treure'l. Com es treu? Pues simplement aspires primer per treure tota la porqueria que hi hagi dins la bucofaringe i demés, i llavors vas retirant suaument cap a fora fins que toqui, i un cop l'has tret, pues fas el que toqui, pues l'oxigen, el que correspongui. El quiròfan és el que passarà. Ja han posat la mascareta aquesta i demés, pues és el que passarà. Però nosaltres, que anem pel món o ens venen en condicions lamentables, pues aquest pacient no el reanimarem tan bé com perquè no necessiti alguna cosa més. El més habitual serà que haurem de recanviar això per un tub endotraqueal. Aquesta mascareta, a diferència de la Fastrac que has comentat tu abans, aquesta no és intubable. El fabricant no recomana que es faci servir per passar-hi un tub, excepte si tens un broncoscopi. De fet, m'atreviria a dir que per tots els dispositius supraglòtics hi ha algú que ha fet servir el dispositiu supraglòtic com a conducte per entrar al broncoscopi i després posar-hi un tub endotraqueal. Aquesta, també. A pesar que el fabricant diu que no s'ha de fer servir per posar un tub endotraqueal si no és un broncoscopi, hi ha la tira de gent que ho ha fet servir per posar tubs endotraqueals de totes les maneres que us pugueu imaginar. Amb pacients de veritat, amb maniquins, posant un tub endotraqueal a cegues, fent servir la IGL per passar una guia d'intubació, una froba, una d'aquestes guies llargues. Hi ha un cas por aire que van fer servir amb l'ecògraf veient a veure si el tub entrava o no entrava, ecografia de la via aèria, això també és un altre tema a parlar algun dia. A pesar de que no s'hauria de fer, s'ha fet servir. I resulta que hi ha algú que diu que funciona no pas massa pitjor que la Fastrac. Que la Fastrac sí que es pot fer servir. O sigui que, bueno, aquestes coses de l'evidència científica. És a dir, el fabricant diu que no, la gent que ho ha estudiat doncs ho han fet de tot i sembla que és pitjor que la Fastrac, tot i que la Fastrac tampoc és que tingui uns números gaire espectaculars, amb això. I jo em sembla que no tinc res més per explicar de la IGL. A la meva entrada al blog hi ha les imatges, hi ha el vídeo, hi ha el pòster del fabricant, que si tu tens això, doncs aquest pòster l'hauries de tenir més o menys visible per revisar-lo quan convingui. I jo, la meva esperança és que això, que ara és un producte ben estrany, que ben poques vegades l'hem vist fer servir, les bàsiques sobretot, els tècnics, la comencin a fer servir amb una certa habilitat, a veure si... Jo penso que hi notaríem diferència.
Jo penso que això que explicaves, Albert, canviar-la per un tub endotraqueal, jo penso que si l'has fet servir i t'ha ventilat bé el malalt i en mitja hora o una hora arribaràs al centre hospitalari, jo ja m'esperaria amb condicions més controlades i més suport de personal i tal, doncs allà si, no? Si després s'ha d'anar a la UCI o s'ha d'anar a quiròfan o el que sigui, després en condicions més ideals es fa el recanvi, no? Però si tu el tens ben ventilat i per mitja hora o una hora jo no me la jugaria a començar a remenar i a començar... No?
Jo tampoc me la jugaria.
A fer servir tècniques estranyes que ja el propi fabricant te diu que no faci servir, jo no me la jugaria.
Jo no me la jugaria, tampoc. Sí que el que faria seria avisar i dir, escolta'm, senyors de l'Hospital Patata, que vinc amb un tio que porta...
Que vinc amb això.
I que la voldreu recanviar. Si voleu anar avisant a qui li correspongui per passar el broncoscopi, si el tens... Aquí la cosa es complica quan entrem en aquestes dimensions desconegudes del que recomanen de fer i et trobes amb el que pots fer. Molts d'aquests ho justifiquen dient que són de països que potser no tenen el mateix nivell sanitari que nosaltres, no? Justifiquen dient que el broncoscopi no estava disponible, que el que tu vulguis. És a dir, sempre hi ha una excusa que justifica aquest cas concret que després es publica. Perquè, si no, com justifiques que no has fet cas del que diu el fabricant que has de fer, no? Va ser un desastre. Aquest mateix de la intubació, aquest de la Fastra Camprono, doncs com ho expliquen? Doncs que es va extubar. I un cop extubat, què foto? Doncs vaig provar de posar-li perquè l'altre era un drama i hagués pogut ser una catàstrofe i ho vaig salvar així, no? Llavors, publiques.
Jo personalment te puc dir que no l'he fet servir mai, que no sé... Juraria que disponible no la tenim ni a la USBA ni a urgències.
Jo t'haig de dir que ninots a tots i en totes les condicions possibles. En humans, cap vegada. Que és una de les coses divertides que passa amb això que teòricament entrenem tant i ens hi fixem tant, és que després, quan ho has d'aplicar a la realitat, o no ho tens, o tires per una altra banda, que és la que has fet servir sempre, o no hi penses, no? Per això també part d'aquesta entrada ve del fet de dir, no, oita, jo ho tinc, sé com es fa servir. Ara, quan tinc un pacient que necessiti, el carro d'aturades de l'hospital.
Ah, sí?
Sí, sí, a l'ambulància, evidentment, no, perquè no és material de dotació, de moment.
I això ho teniu en el carretó d'aturades d'urgències o a planta, o sigui, els que teniu en els carretons d'aturades de planta i tot això, també feu servir això o no? O on ho teniu, això?
No. Només el d'urgències. Em consta que al quiròfan tenim molts dispositius i gels també. No sé fins a quin punt els nostres anestesistes prefereixen aquest o la mascareta laríngia tradicional. Això, mira, els hi preguntaré, a veure què els hi agrada més.
Bueno, molt bé, molt interessant. Provarem, aviam si d'aquí un temps podem fer una segona versió amb les nostres experiències, ja.
Home, jo sabent que aquests del grup La Pau ho estan provant al País Basc, a veure si algú... Ja miraré contactar amb ells, a veure... Que ens ho expliquin, a veure com els hi ha anat aquest invent.
Val, doncs va, Albert, continuem. Canviem de secció? Doncs del menys és més, avui volia parlar d'una altra recomanació que fa l'Essential, del Departament de Salut, que ens explica la no indicació de forma sistemàtica del tractament broncodilatador en casos d'insuficiència cardíaca congestiva en els quals els pacients es presenten, doncs, amb dísnia, amb tos i amb sibilàncies. És a dir, molts pacients que venen amb insuficiència cardíaca congestiva o urgències, un dels símptomes i de signes que podem veure és que el pacient té, doncs, això, sibilàncies, té tos, té dísnia, i una tendència que tenim és que de forma sistemàtica, doncs, com que tenen sibilàncies, els hi posem tractament broncodilatador, sigui els beta-2 adrenèrgics o l'hipertropi, perquè faci una broncodilatació i no tingui aquestes sibilàncies. Doncs el mecanisme que provoca aquesta broncoconstricció és diferent, sigui per una causa respiratòria, sigui un asma, sigui un EPOC, que sigui per insuficiència cardíaca, que és el que en diem un asma cardíaca. El mecanisme fisiopatològic és diferent. El de l'EPOC i el de l'asma és una inflamació i una contracció de la musculatura de la via respiratòria i, per tant, els broncodilatadors, el salbutamol i l'hipertropi, doncs, funcionen. En canvi, les sibilàncies que veiem en l'asma cardíaca, això es provoca per un augment de la hipertensió venosa pulmonar que fa una congestió pulmonar i hi ha una constricció reflexa de la via respiratòria i fa sibilàncies també, sibilàncies, tos, dísnia, i això per més broncodilatadors que li posis, doncs no milloren. Inclús hi ha alguns estudis que diuen, no, que provoques algun tipus de cardiomiopatia, provoques, augmentes el risc d'hospitalització per arrítmies cardíaques i no sembla beneficiós. Tot i que molts pacients que venen tenen de base doncs, EPOC i asma i consulta per una insuficiència cardíaca aguda, però sí que haurien d'intentar diferenciar si la sintomatologia que té de dispnea, tos i sibilàncies és més per un problema d'una asma cardíaca o és per la seva malaltia de base d'EPOC i asma. En cas de que pensis que sigui més per la causa de l'asma cardíaca, no associar-hi els broncodilatadors. I per tant, la recomanació final de l'Essential, perquè sí que ho veiem això, eh? Veiem que entre un 15 o un 20% de tots els pacients que venen a urgències per una insuficiència cardíaca congestiva i que presenten sibilàncies, els hi posem broncodilatadors i moltes vegades de forma simultàniament, salbutamol i ipratropi. Per tant, perquè no sigui aquest 20% dels pacients que els hi posem aquest tractament, doncs intentar diferenciar una miqueta si és les sibilàncies són per la seva malaltia de base, EPOC o asma, o és per la malaltia aguda d'una insuficiència cardíaca congestiva. Per tant, la recomanació final de l'Essential, que és del desembre del 21, és no fer servir de forma sistemàtica tractament broncodilatador en els casos d'insuficiència cardíaca congestiva que venen urgències i que presenten doncs, sibilàncies, dispnea i tos.
Molt bé. O sigui que el Ventolin, cuidadín.
El Ventolin, cuidadín en insuficiència cardíaca. Exacte. Una altra entrada de l'empodcast d'avui és parlar dels urgent mots. No sé si, Albert, tenies algun urgent mot per comentar-nos?
Sí, tot i que no sé fins a quin punt és urgent mot o ortografia.
Bueno, tot serveix.
Fa ja mesos vaig tenir un pobre home, un senyor gran, que se li va anar bastant la pilota. Ja sabem que això no passa mai als hospitals, eh? Que la gent gran a la nit tots estan centradíssims.
I a urgències encara menys, no?
Exactament. La qüestió és que vaig anar a escriure jo les meves notes i vaig posar que el senyor tenia pensaments delusoris. Clar, i jo vaig posar, doncs, pensant que delusori ve d'il·lusió, vaig posar amb ve la geminada. Uh-huh. Doncs no. Deu ser de les poques coses que en català no van ve la geminada. Delusió i delusori, la definició és un engany que tens a la ment,
sí.
Van sense la geminada, és una L simple. Delusió.
Delusió. Sí,
allò de amb il·lusió, doncs no, aquí no és amb il·lusió, és sense il·lusió. Delusió, seques. L simple.
Fantàstic. Molt bé, molt bé. Doncs jo tenia... havia fet un recull d'estris, eines, instruments i aparells que podem o fem servir, de fet, habitualment a urgències i que de vegades fem servir un terme que no és correcte o de vegades en tenim algun altre que ja és correcte però en tenim algun que és més recomanat, almenys pel TermCat. I en tinc bastants. Jo ho dividiria en diversos episodis i si vols avui en fem... en nomeno 10 i el dia següent en fem 10 més.
Hola, 10? Mare de Déu, sí que tens trastos.
Sí, sí, tenim... urgències en fem servir molts de trastos, eh? Algun d'aquests ja... crec que hi ha algun altre episodi ja l'hem comentat, però bé, jo penso que són coses que de vegades si les sents repetir diverses vegades és quan les pots començar a integrar una miqueta. Aviam, parlo de la baixa llengües, que és una forma més correcta de parlar del depressor lingual. Ja pots parlar de depressor lingual, però si el TermCat et defineix com a forma preferida la baixa llengües, val? Per mirar unes amígdales, per mirar si té algun cos estrany o el que sigui la hipofaringe, doncs la baixa llengües, aquell bastonet de fusta que no els agrada gens als nens, doncs allò. Després, quan arribes a l'hospital, te'n vas a guardar les teves coses i guardes dins el teu armariet, que no és la taquilla, perquè la taquilla és on te vas a comprar els bitllets pel tren, pel cinema, pel teatre i tal, això és una taquilla. Però on te guardes tu les teves coses personals, sigui el gimnàs, sigui on sigui, això és l'armariet. Després hi havia un altre que em sembla que el vas proposar tu, que era el baiard.
Home, i tant, i tant.
En lloc de la camilla i aquestes coses, doncs el baiard, que és similar a la llitera, però és com més per ús extrahospitalari i una mica més bàsic, no? Que són dos vares amb una lona entremig o algun sistema entremig de les dues vares, doncs per agafar un malalt de forma provisional i a pes de braços portar-lo fins a una zona més estable, una ambulància o sobre la llitera més estable. Val? Això és el baiard.
És bastant rústic, bastant rústic.
Sí. Després, parlar de la bomba d'oxigen, que moltes vegades diem la botella, la bala, el tanc, la bombona... Doncs no, és la bomba d'oxigen.
Justament jo avui n'he parlat d'això, i malament veig.
Doncs hem de parlar de la bomba. El braçal pneumàtic, per mirar la tensió i aquestes coses, doncs, en el malalt, en el braç, li poses el braçal pneumàtic. No és un braçalet, ni un manguito, ni aquestes coses. Aquests que ja l'havíem dit.
Sí.
La cambra d'inhalació, la cambra hiperbàrica, que moltes vegades diem una càmera o, no sé, diem altres formes, la forma correcta seria la cambra. Una cambra d'inhalació, una cambra hiperbàrica, no? Els malalts amb intoxicació per fum o accidents disbàrics, doncs la cambra hiperbàrica. Després, la gent gran, moltes vegades els veuràs que fan servir caminadors. De vegades en podem dir carrutxes, però possiblement les carrutxes n'haurien de parlar més quan aquell estri que fan servir els nens per començar a aprendre a caminar, que els assentes a dins un aparell que els aguanta una miqueta pels braços i ells fan servir les cames i tal, però això seria més les carrutxes. I per la gent gran, parlar dels caminadors.
Això de les carrutxes està prohibit a Canadà, eh?
Està prohibit? Ah, pels nens i això, sí?
Sí, sí, això és un estri d'aquests diabòlics que...
Ah, sí, no els agrada, no ho tenen...
No. Hòstia, a Canadà, que tenen una cultura de seguretat infantil terrorífica, ho van prohibir perquè, clar, els nens fotien daltabaix de les escales abans que arribessin a parar-los.
O sigui, ho tenen com una essencial, no? Deuen tindre una recomanació de l'essència al canadenc que diu no facis servir carrutxes amb els nens.
Exacte.
Només recordar que és un terme que es fa servir en plural. És a dir, una persona no fa servir un caminador, sinó que són caminadors. Després, parlar del carretó, el carretó de cures o el carretó d'aturada, no és un carro o un no sé què, és un carretó.
Segona que dic malament avui.
On te guardem això, on te guardem l'higel i tot això, és el carretó de cures o el carretó d'aturada. Després, un dels epis que de vegades ens posem al cap, és un casquet, no és un gorro. Si tu busques gorro en el DIEC o en algun diccionari català, no, però és un casquet. I, per últim, en malalts traumàtics pots fer servir un collar ortopèdic, val? En lloc d'un collarí o, no sé, un collaret, un collarí, no sé què, és un collar ortopèdic. I ja està, el pròxim dia en farem uns quants més d'algunes eines, instruments i alguns aparells que tot sovint fem servir a urgències.
Molt bé, molt bé, molt bé. Sempre surten paraules interessants, eh? És divertit, això. A mi m'agrada molt aquesta secció.
Sí, curioses. Són curioses.
I, de fet, ens agrada tant aquesta secció que el grup de Telegram aquest que us comentava, de tant en tant em vaig posant alguna, així en plan juguesca, a veure la gent quines bestieses diu i quines no diu i demés, sí. Perquè és la gràcia de mirar d'enganyar, també. Per l'episodi passat, si us en recordeu, us en vaig proposar una. I, bàsicament, això el que fem amb aquestes juguesques, llancem una definició... I després la gent ha de triar alguna de les opcions que se li proposa. No?
Uh-huh.
La de la setmana passada era l'aparició en l'aurícula cardíaca de centres formadors d'impulsos que proporcionen uns 300 estímuls per minut. El nòdul auriculoventricular no pot conduir els impulsos amb la mateixa rapidesa i la meitat o la quarta part resten blocats en aquesta zona. El diagnòstic és fet per electrocardiografia.
Uh-huh.
I donava quatre opcions. El flúter auricular, el batec auricular, l'aleteig auricular o el fibrilo-flúter auricular. Mm-hmm. No sé la gent què va pensar, però la resposta correcta és...
Aleteig
auricular.
Sí, sí.
Que a sobre és molt maca, aquesta paraula.
Va, però segurament la majoria de la gent que ens segueix ho devia contestar-ho bé, no?
Home, doncs en l'enquesta que vam fer en el seu moment, aquí al grup de Telegram, perquè clar, això podeu jugar. Si voleu saber la resposta, immediatament s'ha d'anar al grup de Telegram a jugar.
Val.
Pues mira, un 60% van dir que ho van dir bé. Està bé,
veus,
està bé, està bé.
Veus, molt bé.
Escolta'm, estàs fent una bona feina, eh? I la gent segueix.
veus que bé.
Va, i si et sembla, llancem la juguesca per aquesta setmana.
Va.
Vinga, la juguesca d'aquest episodi. El mot que busquem es refereix a la resposta immunitària per mitjà d'anticossos que provoca l'alliberament massiu de substàncies mediadores de la reacció al·lèrgica, causant vasodilatació i contracció de la musculatura llisa afectant un o més òrgans o sistemes. Si sou oients habituals de l'Empodcast, no us podeu equivocar amb això, eh? Esteu avisats. Us dono quatre opcions. La primera és l'anafilaxi, la segona és l'anafilàxia, la tercera és l'anafilaxi, amb mela geminada, aquest punt volat tan nostrat. I l'última és l'anafilaxia, també amb el punt volat de la ela geminada. Com sempre, si voleu saber la resposta, grup de Telegram, o us espereu a l'episodi que ve.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs que vagin al Telegram, no? I així ho sabran abans.
Vinga, va, passem a les recomanacions. Mira, jo us vull recomanar un lloc web. És un lloc web on de tant en tant els que em seguiu al blog haureu vist que de tant en tant publico coses que són traduccions d'altres llocs. I aquest és un dels llocs web que gràcies a la seva llicència, se'ls dono les gràcies també, em permet traduir-ho. Aquest lloc web es diu Life in the Fast Lane, la vida en el carril ràpid. L'adreça és LITFL, lifeinthefastlane.com. Val? És un lloc web molt, jo trobo que molt gran, la veritat, és a dir, hi ha molt contingut. Jo el segueixo molt pel tema de l'electrocardiografia, tenen un compendi de cures de malalt crític també, tenen alguns podcasts, a més, tenen diferents seccions que publiquen sovint. A mi m'agrada, eh? Té contingut força interessant i si no sabeu en què perdre el temps a les properes hores, doncs hi podeu dedicar una estona a veure quines coses expliquen que no coneixíeu.
Creus que és més de UCI o més d'urgències o d'extrahospitalària o de tot una miqueta?
Jo crec que hi ha una miqueta de tot. Em costaria dir que si és més, tira més cap a una banda o cap a l'altra. A mi m'agrada molt per l'electrocardiografia, però bueno, ja sabeu que jo tinc aquest trastorn obsessiu compulsiu.
Vale, molt bé. Doncs jo tenia, seguint l'episodi anterior de l'Empodcat, vaig, si no recordo malament, parlar de l'UpToDate, que hi havia una sèrie, tenien un recurs que són uns gràfics, unes infografies, que t'ajudaven a, per exemple, a fer el diagnòstic diferencial, no? A través d'una infografia, doncs, d'infeccions víriques i bacterianes de les vies respiratòries i, per exemple, del vertigen central i perifèric. I eren unes ajudes visuals en forma d'infografies, doncs, per fer aquestes diferenciacions. Doncs hi havia dos recursos més de l'UpToDate que m'agradaria comentar i bueno, que tothom sàpiga que existeixen per si ho veieu que us pot ser d'interès. Lògicament, sembla que també avui sembla que estiguem fent publicitat d'eines i de coses, no? De l'IGEL i de l'UpToDate, però amb aquest UpToDate també, igual que l'IGEL, no tenim cap mena de conflicte d'interès amb aquestes marques, eh? Però senzillament és un recurs a l'UpToDate que si no ho sabeu i teniu accés, si treballeu en un hospital, sigui públic o sigui a través del Siscat o a través d'atenció primària, hi tenim accés. I ho podeu accedir això a l'UpToDate de forma molt fàcil. Si de cas algun dia posarem alguna forma per qui no sap com s'accedeix. Però bueno, en l'UpToDate hi tenim dos recursos que normalment no mirem però que són d'utilitat, i és un que es diu What's New in Emergency Medicine, que t'expliquen les novetats, articles interessants dels últims 6 mesos, que ells, bueno, com que ells, cada tema té una sèrie de gent que es dedica a rastrejar, no?, les bases de dades d'articles, aviam què surt de nou, i van actualitzant els temes, doncs tenen un apartat de novetats. Val? Perquè no hagis d'entrar cada un dels temes i veure què hi ha de nou, doncs ja tenen un apartat que sigui novetats en urgències. I hi ha, doncs, diferents subapartats, no? Doncs, de temes de trauma, temes de pediatria, temes de reanimació, i en allà pots veure quines novetats hi han hagut en els últims 6 mesos sobre cada un d'aquells temes. Amb el qual és una forma molt fàcil, doncs, si has d'actualitzar-te en un tema, has de fer una sessió o has de fer alguna cosa, doncs anant aquí i veure què hi ha de nou sobre les urgències que et sembli interessant, i és una forma fàcil de mantenir-te actualitzat. I després hi ha un altre apartat que volia comentar, que parlen més de les novetats, però que ja són actualitzacions que poden realment canviar la pràctica clínica assistencial. És a dir, no és que siguin novetats allò de dir, bueno, sí, hi ha aquest nou assaig clínic, hi ha una guia de pràctica clínica, no, ja són novetats que ells ja consideren que això serà la forma correcta de fer les coses, de forma ja una miqueta establerta i definitiva, entre cometes, perquè no hi ha res definitiu, però que són canvis que sembla que hauríem de ja començar a aplicar a tothom, perquè això serà així. Se'n diuen així, Practice Changing Updates, i aquest no és només d'urgències, evidentment, sinó que hi ha entre de neumo, de pediatria, d'urgències, evidentment, també, de malalties infeccioses, de psiquiatria, de nefro, de cirurgia cardiovascular, d'oncologia, i en aquests, a diferència del que us he dit abans, de les actualitzacions en urgències, que és cada 6 mesos, aquests fan una revisió anual, doncs, de temes que sembla que hauríem de començar ja a posar en pràctica, perquè ja hi ha prou evidència com per dir això no sembla que hagi de canviar d'aquí un any i hagi de canviar les recomanacions, sinó que són coses que ja són bastant com definitives, entre cometes. També està bé, no?, de tant en tant, doncs, donar-li un cop d'ull i veure què hi ha sobre el món de les urgències, en aquest cas, i per no desactualitzar-te i estar fent pràctiques que sembla que ja les haurien d'haver canviat per les noves. Són dues formes, dues eines que jo penso que són, i a més up-to-date, tens força garantia de que el que t'expliquin aquí està molt filtrat i en les recomanacions que te donen tenen una base científica bastant important. I és això que us volia recomanar a l'episodi d'avui de l'Empodcat.
Sí que haurem de fer això de com entrar a l'up-to-date els que suposadament hi tenim accés, eh? Perquè si no, sí, poca gent pot pagar les quotes que
sí,
demanen.
Sí, no, això està clar. Doncs si vols en el pròxim episodi de l'Empodcat podem fer una recomanació d'això, de com accedir a l'up-to-date, que és molt fàcil, i ho expliquem el pròxim dia i ja està, no, Albert?
Sí, sí, sí. Escolta'm, ara que dèiem això de les quotes de l'up-to-date, m'agradaria fer una desrecomanació.
D'una recomanació que havíem fet, o què?
Sí, sí, sí. Si algú se'n recorda, fa no sé quins episodis vaig parlar d'una aplicació que hi havia per mòbil que es deia PM Cardio,
sí,
que en principi era una... pretenia ser una aplicació que et donava indicacions de cura de malalt en base a l'electro que tenia. Jo el feia servir bàsicament per digitalitzar els electros.
Sí.
Tu feies una foto a l'electro, llavors ell t'ho passava, és bestial, eh? És a dir, tu tens un electro d'aquests merdosos, el passes per aquí i et queda molt
maco. Sí, sí, jo l'he fet servir.
Bé, la qüestió és que aquests senyors han passat de la fase beta i han aconseguit ja l'aprovació de l'FDA,
sí,
de la Federal Drug Administration americana, per poder vendre el seu producte i, per tant, que la gent pugui fer-lo servir per guiar-se en el tractament dels malalts en base al seu electro. La qüestió és que ells han creat una aplicació nova per fer-la servir, que val una borrada, i ara han estat un temps funcionant les dues. La qüestió és que ara ja la que fèiem servir tots, l'educativa, deixarà de funcionar en els propers setmanes o mesos, probablement setmanes o dies. I, per tant, aquesta recomanació que hi havia de que nens feu servir això per digitalitzar els electros que són tan molons, doncs ja no es pot fer servir.
Doncs hauríem de buscar alguna altra, perquè jo l'havia fet servir alguna vegada i m'agradava, perquè no tenies un electro i te'l baixava en format PDF, que era molt fàcil després de compartir i de fer-ne coses, estava molt bé.
Sí, sí, hauríem de trobar-ho, això ho hem de trobar.
Ho buscarem. Molt bé, Albert, doncs ja està bé que de vegades doncs, fem de recomanacions, no? Coses que es van... que queden obsoletes o que desapareixen, doncs poder-les informar també. Què més? Que ens queda fa algú per més en aquest episodi? Jo crec que no? Hem parlat de molt, eh?
Bueno, ara tocaria dir allò de que estem a totes les plataformes d'internet. Allò que hauríem de dir al principi, ho diem, ja, si ens recordem, ho diem al final, que estem a totes les plataformes de podcast que hi ha por ahí, si no hi som ens ho dieu, que ens hi posarem, que tenim a Instagram, que tenim Twitter, que tenim el canal de Telegram, molt interessant el canal de Telegram, que hi ha hagut molta gent que ha intentat entrar, però quan el canal de Telegram, per evitar que se'ns hi entri gent a enviar-nos porqueries, l'estafa del príncep nigerià, vendre'ns criptomonedes o jo què sé, quan voleu entrar us demana que complimenteu una petita prova que bàsicament és un càlcul aritmètic d'una suma, no ha de ser difícil, però hi ha hagut varia gent que ha provat d'entrar, ha apretat el botó i s'ha oblidat de després fer la comprovació amb aquest càlcul aritmètic i llavors no han pogut entrar. Si voleu entrar no hi ha cap problema, però ei, només cal que feu que respongueu això i ja està.
Molt bé, molt bé. I tenim amb el grup de Telegram aquest ja som uns quants, no? No sé si pens ni una
cinquantena. Sí, la cinquantena.
Va, doncs fantàstic.
Cinquantena, sí,
molt
sí.
Bé, molt bé. Val, doncs ho deixem per aquí, Albert, fins al proper episodi.
Fins al proper episodi.
Vinga. Adéu-siau.